Benvinguts als Rius de Vi, l'espai que quinzenalment Ràdio Falset i Rius i Rius Consultoria Vitivinícola Integral us apropen a l'actualitat del món del vi. Avui al flash informatiu parlarem dels drets de plantació de la vinya i els canvis que patiran a partir de l'any vinent. Les tres preguntes d'avui són per Jordi Alcobé, coautor del llibre Vi català, una reivindicació històrica. La ciència del vi amb Sergi de l'Amo girarà al voltant de la jornada prevista pel proper dijous al Vitec, titulada El tap de suro, una eina per l'enòleg, que s'emmarca dins del projecte Supervin. Al Consell de Rius i Rius farem una presentació del curs de màrqueting per a petits cellers que organitza Rius i Rius amb el suport del Consell Comarcal i les DOs de la comarca el proper mes d'abril. I Toni Rensans tancarà l'espai amb una història de taverna, avui molt química. L'any vinent canviarà el sistema dels drets de plantació per autoritzacions, tot i que encara no s'ha presentat el decret que regularà aquest aspecte. Des de l'administració catalana ja s'han reunit amb el sector vitivinícola per avançar-los les línies mestres d'aquest canvi. El més important és, com us dèiem, que canvia la figura dels drets de vinya per un sistema d'autoritzacions, tal com explica Joan Queralt, director de l'oficina del Departament d'Agricultura al Priorat.
El que ja sabem és que a partir de l'1 de gener del 2016, o sigui, la propera campanya, a meitat de la propera campanya, l'actual règim de drets de plantació serà substituït per el que en diuen un règim d'autoritzacions. Aquestes autoritzacions tindran una durada de 3 anys. Fins ara ja ho sabeu que quan arrencaves una vinya tenies uns drets que et duraven 8 anys, però seran 3 anys. I a més no es poden transferir, o sigui que qui arrenca una vinya en 3 anys o la planta ell o no es podrà transferir. Això és un canvi substancial del que teníem fins ara. Això és el que hi ha. Ja et dic, la normativa encara no s'ha desenvolupat tota, però el que sabem és que l'1 de gener del 2016 les regles de joc que canvien són aquestes i canvien bastant. Després, això, els drets que tens ara els podràs passar a autoritzacions, però també tindrà una vigència de 3 anys.
Es preveuen sancions per a aquells viticultors que realitzin plantacions sense la corresponent autorització prèvia, comportant l'arrencada de les vinyes i unes multes coercitives, l'import de les quals està en funció al temps transcorregut des de la notificació de l'administració. I una dada per tancar l'espai, segons l'Observatori Espanyol del Vino, l'any passat 3.897 empreses vitivinícoles espanyoles van exportar a l'estranger. Catalunya, tot i no ser la primera comunitat per volum de producció, és la primera pel que fa al nombre d'empreses exportadores i a la facturació de l'estranger. En concret, a Catalunya, com us dèiem, és la comunitat amb el major nombre de cellers exportadors, 1.295, i la que més factura, amb un total de 561 milions d'euros. Barcelona és, a més, la província amb el major nombre de cellers exportadors, 1.056, i també la que més factura, un total de 511,5 milions d'euros. Les tres preguntes d'avui són per Jordi Alcobé, autor de la Guia dels Vins de Catalunya i coautor del llibre El vi català, una reivindicació històrica, publicat fa unes setmanes. Senyor Alcobé, per què el vi català és una reivindicació històrica?
Reivindicació històrica, la idea és reivindicació en el sentit de consum, és a dir, si et fixes, un dels paràmetres que defineix altres contrades vinícoles que un vi sigui bo és l'origen. És a dir, tu vas a La Rioja i ni se'ls passa pel cap pensar que un vi bo no és de Rioja. És un dels paràmetres que ells tenen, no? Si és bo és perquè és d'aquí. I el mateix passa a la Ribera, el mateix passa a França, el mateix passa a Itàlia. És aquí, a Catalunya, que el vi bo el definim amb la llengua, no el definim amb el cap. I és aquesta la reivindicació, no? Una mica més d'autoestima, una mica més de seny i de... i de apreci pel producte propi, no?
Senyor Cové, tot i això i l'auge del vi en els darrers anys, ha augmentat la cultura del vi al nostre país?
En el sentit que normalment s'atribueix aquesta paraula tan buida de contingut, expressió tan buida de contingut, com és cultura del vi, no, en absolut. En el sentit de que amb el llenguatge que es fa servir per comunicar amb el públic quan es parla de vi, no, en absolut. Jo crec que és una qüestió de que l'autoestima està pujant una miqueta i que la gent doncs, demana producte català doncs, perquè realment pensa que ha de consumir producte català per construir alguna cosa. Què té de bo això? Els vins catalans realment tenen la mateixa qualitat que els altres i si tenen l'oportunitat d'arribar al consumidor, llavors no baixaran, és a dir, no passarà allò que si per qualsevol cosa baixa, diguéssim, aquest repunt nacionalista, el consum es quedarà, perquè simplement els vins convencen el consumidor per ells mateixos.
I la nostra darrera qüestió, senyor Alcobé, és relatiu a una qüestió que tractàvem fa uns moments en aquest mateix espai. Per què creu que es venen tants vins catalans fora de les nostres fronteres?
Bueno, això té molt a veure amb un fenomen que ja porta 10 o 12 anys corrent por ahí, que és el boicot, no? O sigui, jo crec que molts cellers i sobretot molts caves, molts cavistes, s'estan esbavilant a fora per una raó, i és que a Espanya ja no els hi compra el que els comprava, no? Llavors, el creixement exponencial de l'exportació a casa nostra ha estat degut a això, a que realment el mercat intern, per dir intern, de l'estat espanyol, que jo ja no penso que sigui intern, però la idea és que aquest mercat ja no tira el que tirava. Quin és el producte, o sigui, el resultat de tot això? Bueno, que al final resulta que el preu també se'n ressenteix, però hi ha més volum que surt. No sé si és un bon inici, no? És un inici d'urgència de sortir amb el producte fora i encara que sigui baixar una mica el preu per vendre, doncs la gent ho fa. Veurem en què acaba tot això. Jo espero realment que hi hagi al final una mica més de valor afegit en la venda a l'exportació, però això s'ha de veure encara.
El proper dijous el Centre Tecnològic del Vi acull la jornada tècnica El Tap de Suro, una eina per l'enòleg, una exposició dels estudis punters en l'estudi dels taps que s'emmarca en el projecte Supervin, tal com explica Sergi de l'Amo, director del Vitec.
Sí, és precisament això, és una jornada tècnica vinculada al projecte Supervin. El projecte Supervin és un projecte financiat per la Unió Europea amb socis de França, d'Espanya i de Portugal, que liderem des de Vitec, que ha estat el nostre primer projecte europeu, i que l'objectiu principal és millorar la producció del tap de suro i després vincular aquest tap de suro en el sector enològic. És a dir, estem davant d'una època en la qual el tap de suro ha de competir amb taps sintètics, amb tap de rosca. A la península ibèrica es fa el 98% dels taps de suro del món, a més tenen uns avantatges que no han aconseguit encara la resta de materials, també tenen alguns desavantatges, com l'olor o el gust de suro, que hi ha amb un percentatge dels vins, i per tant el que fem aquí, en aquest projecte, doncs, és intentar millorar la qualitat de la producció del tap de suro, intentar aproximar el suro a les necessitats de l'enòleg, i aquesta jornada específica del dia 26 el que posem és a disposició dels enòlegs els darrers avanços a nivell de recerca, amb coses interessants, perquè per exemple fins ara el suro sempre s'ha pensat que el millor que pot fer és tapar el vi perquè el vi no se'n vagi de l'ampolla i que sigui un tancament inert, quan realment no és inert. Pot arribar a portar coses molt positives, com per exemple aromes, com pot ser la vainillina, o fins i tot aromes de fruita que estan en el suro i que van cap al vi, que el milloren, o fins i tot l'àmbit de fenols, que fan que el vi millori la seva... o faci que no s'oxidi, que no evolucioni tan ràpidament, i que per tant la qualitat d'un vi tapat amb suro permaneixi en òptimes condicions en el temps, més que no pas altres vins tapats amb altres tipus de tancaments.
El projecte Supervin, com la jornada, compten amb la participació d'experts de França, Espanya i Portugal. La jornada està destinada als enòlegs que vulguin posar-se al dia dels darrers estudis i investigacions científiques al voltant dels taps de suro.
Sí, és del sud de França, Espanya i Portugal. És una convocatòria que s'anomena Interreg entre aquests tres països. I la veritat és que és un projecte molt ambiciós, un projecte de pràcticament 1 milió d'euros, amb només 13 mesos d'execució, se'ns acaba el proper 30 de juny, i en el qual hem estat treballant molt fortament des de l'1 de juliol de l'any passat, i que ara, doncs, des d'aquest mes fins al juny, es farem pràcticament una quarantena d'actes per a tots aquests tres països, això, posant a disposició dels anòlegs i del sector surer els darrers avanços. Aquesta jornada amb lleugeres modificacions l'estem realitzant en cadascun dels països. El dimarts vam estar a Bordeus, fent una jornada similar a Bordeus. El dia 2 d'abril la farem a Porto. I aquesta setmana vinent, el 26, adreçada als anòlegs la fem des de Vitec, i el dia 25 més adreçada al sector surer l'estem fent a Palafrugell amb la gent de l'AECOR, que és l'Associació Catalana d'Empreses Sureres.
La jornada està destinada als enòlegs que vulguin posar-se al dia dels darrers estudis i investigacions científiques al voltant dels taps de suro.
No és la primera vegada que fem la jornada, però és la primera vegada que posem a disposició d'enòlegs resultats com els que estem oferint aquí. Penseu que en aquesta jornada, més enllà dels propis grups de recerca que estem treballant en el projecte, hem convidat els principals investigadors del sector o de l'àmbit d'interacció suro-vi que hi ha, jo diria que en el món. Sí, ve gent de la Universitat de Bordeus, ve gent de la Universitat de Porto, ve gent de la Universitat de Lisboa, a part dels propis grups de recerca que formem part del projecte, i posem a disposició un nou coneixement que moltes vegades, bueno, ho sé de la jornada que va haver-hi aquesta setmana a Bordeus, doncs és força impactant, no? Perquè per primera vegada jo crec podem posar dades bastant objectives de més enllà del gust de suro, que és el que sempre pensa o tothom té al cap del defecte que el suro pot donar en el vi, doncs de tot allò positiu o tot allò que el suro pot aportar perquè el vi sigui millor, perquè el vi tingui unes determinades característiques. És per això una mica el títol que vam pensar aquí per aquesta jornada, que era amb interrogant, no? El tap de suro, una eina per l'enòleg? Creiem que sí. No només tanca, no només pot tenir algun petit defecte, sinó que també té bastantes virtuts que són desconegudes, i en aquesta jornada les podrem explicar. I és un coneixement que actualment ni els enòlegs ni molts tapers tenen.
Al Consell de Rius i Rius d'avui us volem avançar al curs de màrqueting i plans de màrqueting per a petits cellers, que Rius i Rius organitzarà el proper mes d'abril amb la col·laboració del Consell Comarcal i el suport de les DOs de la nostra comarca. Els dies 9, de 4 a 8 del vespre, i el dia 10, de 9 a 1 del matí, Josep Puig, director general de Bodega Sumarroca, impartirà un curs al voltant d'aquesta disciplina, que, com el mateix Puig explica, va més enllà de la comunicació.
Bueno, màrqueting és suposar que si ens enfoquem al consumidor tindrem èxit a nivell d'empresa. Per tant, és una orientació filosòfica de l'empresa, és una orientació estratègica de l'empresa i sobretot és unes tècniques, però bueno, sense les tècniques, sense l'orientació filosòfica no tiren endavant.
El curs està adreçat als petits cellers perquè el màrqueting varia substancialment respecte al que es fa a les grans empreses.
Sí, perquè evidentment el petit celler es basa molt en la filosofia de l'amo. I en canvi amb un gran celler, en principi, normalment té professionals que avui en dia, doncs, igual que passa amb els enòlegs, doncs, venen de la universitat i o tenen experiències d'altres grans empreses i, per tant, l'enfoc màrqueting el porta el professional. En canvi, el petit celler, el problema és l'enfoc que tingui el propi propietari. I clar, una mica que jo he estat convidat a través d'un proveïdor del sector de serveis, no? Per tant, no sé com anirà. El meu no és ser professor, eh? Jo sóc professional i el meu no és la docència, però sí que suposo que el que busquem o el que busquen és que els propis petits cellers, el propietari, agafi mentalitat, diguem, marketingiana.
I en darrer lloc li hem demanat a Valentí Puig els objectius que es busca amb aquest curs.
L'objectiu, per mi, és que el màrqueting és un estil de direcció d'empresa. No són unes eines, ni és fer publicitat, ni relacions públiques. El màrqueting, en definitiva, és com enfoques l'empresa, no? Llavors, jo penso que amb els petits cellers m'interessa més canviar la filosofia del propietari o del gestor que porta aquest petit celler, que normalment coincideix amb el propietari, que no donant-li unes tècniques, perquè és veritat que unes determinades tècniques a la millor són només aplicables en una gran empresa, no? Però l'enfoc màrqueting, l'enfoc en aquest sentit és important, perquè si no estem amb el món del vi, que és un sector primari, i estem sempre el sector primari no pateix, de vegades pateix massa només per l'enfoca el que es diu a la producció, o com a molt el producte. Però, en canvi, l'èxit de les empreses ha anat després cap a un enfoc posterior a la venda, que seria el que passava als Estats Units als anys 60, que va funcionar el Dale Carnegie, tots aquests, l'hombre, el vendedor estrella, que deien, no? I, en canvi, avui en dia pues, entenem el màrqueting com una comprensió de què li passa al mercat, què fa la competència i, a partir d'aquí, com em posiciono jo. I, per tant, penso que és un enfoc molt més estratègic que no d'eines de treball. Per tant, si logrem canviar el cap d'algú una miqueta, doncs ja serà un èxit. Aquest modest curs que no sé ni per què han pensat a mi, que estic molt agraït.
Màrqueting i plans de màrqueting per a petits cellers és un curs de places limitades i té un cost de 170 euros després d'aplicar la bonificació amb motiu del 55è aniversari de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Per inscripcions i consultes, truqueu al 908 89 80 98, 908 89 80 98, o al correu electrònic riusirius@riusirius.com, riusirius@riusirius.com.
Sovint la ciència pot descobrir coses que semblen increïbles. Per exemple, pot trobar pistes d'alguns dels primers vins que van consumir els nostres avantpassats 6 i 7 segles abans de Crist en aquesta terra que ara en diem Priorat. I que consti que aquells vins no s'havien produït aquí, sinó que els havien portat els fenicis, que són ni més ni menys que els cananeus de la Bíblia. Anem a poc que la cosa no és senzilla. El cas és que els fenicis eren el poble que habitava l'actual Síria, el Líban i Israel. Com ja saben, la cultura fenícia va ser molt important per al Mediterrani, entre d'altres coses per la vocació comercial d'aquest poble inquiet que va fer cap a tot arreu. Bona part de la seva activitat comercial es basava en l'intercanvi de béns locals, allò que tenien les tribus íberes amb mercaderies que els fenicis produïen o manufacturaven. Se sap, per exemple, que els fenicis eren grans artesans de les joies i de la roba, i fins i tot que coneixien la navalla d'afeitar i que la intercanviaven com un objecte de valor revolucionari. Dit això, es dona per fet que els introductors de la vinya i el vi a la península ibèrica van ser, com no, els fenicis. Així que pren un important sentit, vist des d'avui dia, la descoberta al molar d'una àmfora fenícia de vi dels primers vins que els pobladors del que avui dia en diem Priorat van conèixer i tastar. En aquest sentit, són complementàries les excavacions fetes des del 2001 al Molar, perquè els arqueòlegs han conclòs que el plom de les mines del Molar ja viatjava a l'època, 6 i 7 segles abans de Crist, insisteixo, fins a Andalusia, cosa que demostren les darreres tècniques científiques basades en l'anàlisi dels isòtops radioactius. I què són els isòtops radioactius? Doncs són com una mena d'ADN dels minerals, que permet saber d'on ha sortit exactament un plom, si d'aquí o d'allà, perquè ves per on no hi ha dos minerals que tinguin els isòtops radioactius calcats. Així que ja ho saben, molts segles abans de Crist, els comerciants fenicis ja feien cap al molar, d'on prenien el plom, i a canvi portaven coure, objectes de prestigi i àmfores de vi, del primer vi que van veure els pobladors de l'època en aquesta terra que avui dia en diem Priorat.
I tornarem sants, com sempre, tanca els Rius de Vi i nosaltres, i tornarem, serà el proper 11 d'abril, que passeu una bona Setmana Santa. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest espai demà a les 9 del vespre i dilluns a les 8, també a partir de dilluns, i el podreu trobar a la pàgina web de la ràdio, a radiofalset.fm. Us ha acompanyat Jordi Soldevila amb el suport i patrocini de Rius i Rius Consultoria Vitivinícola Integral, que enguany celebra el seu 55è aniversari. Adeu!